Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana,
us parlem del viatge del Papa a Albània. I és que el Papa Francesc, sens dubte, recordarà durant molt de temps la seva visita a Albània el 21 de setembre passat. En un viatge llampec de tan sols un dia, el pontífex ha descobert un poble que és terra de màrtirs. Per ell, ha estat tot una revelació al patiment i la fortalesa d'uns homes i dones sostinguts pel consol de Déu. El pontífex ha recordat que Albània ha estat testimoni de la violència i de les tragèdies que es poden produir si s'exclou Déu a la força de la vida personal i comunitària. Per això, ha insistit en dir que ningú no pot fer servir el nom de Déu per cometre violència. Matar en nom de Déu és un gran sacrilegi. El Papa Francesc ha lloat la fidelitat i coherència dels cristians albanesos i ha demanat als joves que segueixin l'exemple dels màrtirs per dir no a la idolatria dels diners i a l'individualisme. Segons el bisbe de Roma, Albània ha fet un camí de pau i de convivència que pot servir de model per a altres països.
L'Albania ha fatto una strada di pace, di convivenza e di collaborazione che va oltre a altri paesi che hanno le stesse radici etniche diverse, no? Per me questo è stata una sorpresa. Albania è un paese europeo, proprio per la cultura di convivenza, anche la cultura storica che ha avuto.
Desolat es mostra Luis Rafael I Sacco, patriarca de Babilònia dels Caldeus i arcabisbe de l'Iraq, en una entrevista a Catalunya Cristiana, on ens explica la tragèdia que viu el seu país amb els atacs de l'Estat Islàmic. El seu dia a dia transcorre entre visites a centenars de refugiats cristians que viuen en condicions penoses, escoltant els seus relats de fugida. Les seves paraules ens fan proper al patiment dels cristians iraquians i la seva veu s'aixeca per denunciar l'actitud de la comunitat internacional. També Maria Lozano, sotsdirectora internacional de comunicació d'ajuda a l'Església necessitada, ens aporta el seu testimoni sobre la tragèdia del poble iraquià. I aquesta setmana recollim la peregrinació que han fet a Roma, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel amb motiu dels seus aniversaris.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 2810 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ara, a Hipercor, tens el 70% de descompte en la segona unitat amb més de 1.000 productes.
Per exemple, amb bolquers de Dot Activity Extra de diverses talles en comprar dos paquets, el segon et surt per 6,75 euros.
I a més, emporta't el 10% d'estalvi en drogueria, perfumeria, vins, licors i bolquers.
Acostuma't als nostres bons preus, només a Hipercor.
I les teves compres també a Hipercor.es.
A Estelnet tenim un objectiu ben clar: que vostè no s'hagi de preocupar per l'estat i la conservació de la tomba, el nínxol o el panteó dels seus éssers estimats. Nosaltres som especialistes en la seva neteja i manteniment. Així, vostè podrà visitar-los per portar flors o dedicar-los una oració sempre que vulgui i trobar-ho tot sempre en bon estat. A Estelnet utilitzem raspalls de serres naturals i solucions biològiques de pH neutre per no malmetre mai la sepultura. Confia en nosaltres. Més informació a estelnet.es i al 93 179 76 39. Estelnet, perquè recordar-los és estimar-los.
Ràdio Estel.
A tota costa.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició. Això és A tota costa, des d'ara i fins a 11 en punt del matí, com sempre. Ja sabeu que en aquesta sintonia de Ràdio Estel parlem de submarinisme, parlem d'immersió, durant 60 minuts. 60 minuts en els que participaran diferents entitats i personalitats. Són aquestes. I la veritat és que el programa va de polítics, eh? En uns instants parlem amb el regidor de Turisme de l'Ajuntament de l'Estartit, eh? Aquest cap de setmana es celebra la Fira de Pirates i Corsaris a l'Estartit, a les Illes Medes. En parlarem en uns instants amb el Genís Dalmau, amb el que també, ja que estem parlant de turisme, farem un balanç de com ha anat la temporada en un lloc emblemàtic per practicar submarinisme, com són les Illes Medes. De política a polític, de les Illes Medes anirem fins a les Illes Canàries. L'Open del Hierro. L'analitzarem. Es celebra de l'11 al 19 d'octubre amb la seva consellera de Turisme del Cabildo del Hierro, amb la Verónica Montero. I també anirem de les Illes Canàries fins a les Balears. Avui a Menorca parlarem del projecte Malakoff. Bé, doncs aquestes són les entitats, personalitats i temàtiques que tenim previstes per aquesta edició de Tota Costa. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Comencem. Molt bon dia.
Arroces, pescado y todos los secretos de la cocina mediterránea con el mar de fondo en Don Eduardo, el restaurante marisquería de Playa Daro en primera línea de mar que despertará tus sentidos. En el Paseo Marítimo 68. Don Eduardo, del mar a tus cinco sentidos.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira por sota!
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. Mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Som-hi, ens ocupem de la primera de les temàtiques d'aquesta edició de Tota Costa. Estem escoltant l'himne dels Pirates, del musical, recordareu, Mar i Cel. I precisament de pirates avui us volem parlar, perquè un any més anem fins les Illes Medes, perquè aquest cap de setmana, des d'ahir divendres i fins demà diumenge, del 26 al 28 de setembre, s'està celebrant una nova edició de la Fira de Pirates i Corsaris de les Illes Medes. Una molt bona excusa, doncs, per acostar-se a aquesta localitat empordanesa i gaudir de l'ambient marí, en definitiva. Avui en volem parlar i ho fem saludant aquest matí dissabte en el Genís Dalmau. És el regidor de Turisme de l'Ajuntament de l'Estartit i també, alhora, doncs, volem fer un balanç en aquest espai dedicat exclusivament al món del submarinisme. Un balanç de com ha anat la temporada a les Illes Medes, com sabeu, un punt neuràlgic subaquàtic a Catalunya. Genís Dalmau, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Rodejat de pirates aquest cap de setmana,
Sí, aquest cap de setmana estem ben rodejats amb les activitats que van començar ahir divendres, amb el desembarc pirata i amb tot el que estem fent avui, tant al matí com a la tarda i demà diumenge.
Home, la veritat és que les Illes Medes històricament tenen molt de vincul, no?, amb aquest sector dels pirates, no?
Sí, bé, de fet...
Havien estat refugi, lloc... no?, de pirates, sí.
Sí, era un dels llocs on els pirates fondejaven per tal de fer les seves ràtzies al llarg de l'Empordà i d'aquesta zona, no? Tenim les restes de veure, doncs, moltes de les cases de pagès que tenen una torre de fortificació per tal, doncs, de protegir, de guardar el menjar i les famílies que vivien en aquests masos que eren completament aïllats, doncs, per tal de poder-se defensar una defensa natural contra les incursions dels pirates.
Fira Pirates i Corsaris, Illes Medes, aquest cap de setmana, especialment intens. Ahir divendres deies doncs, que ja va arrencar tota la festivitat. Exactament què és el que podran veure, per exemple, avui dissabte, demà diumenge, els oïdors que s'acostin a l'Estartit?
Bé, aquest matí hem començat ja amb el que són les visites als masos fortificats, que justament us acabo d'explicar.
Sí.
I doncs, durant tot el dia estarà oberta l'exposició aquesta dels 10 anys de pirates. Després tenim doncs, tota una zona ambientada, la zona del nucli antic de l'Estartit i del passeig, doncs, hi ha establiments ambientats, hi ha una animació de carrers, hi ha un mercat artesà, i hi ha diferents activitats doncs, per als petits i també per als no petits, no? Amb uns espais que s'han habilitat i doncs unes incursions o unes ràtzies d'un col·lectiu que van ambientats doncs, com a pirates, doncs una mica per traslladar-nos en aquells moments de que era la llei del més fort, no? La llei del més fort. I això és una mica el que fem avui dissabte, tant al matí com a la tarda, i ja doncs demà diumenge també es reprodueix més o menys l'activitat d'avui, per tota la gent doncs, que ens vulgui venir a visitar, amb un seguit d'activitats d'animació als carrers. Cal dir que totes les activitats són gratuïtes, tant pels petits com pels grans, i que puguin gaudir d'aquest doncs, cap de setmana de l'Estartit i de la Costa Brava.
Ja és una nova edició molt consolidada, la d'enguany, la d'aquest any. Certament, cada any, jo crec que ha tingut més participació, més, podríem dir, rebombori, no? Es coneix cada cop més aquesta Fira de Pirates. De fet, ara també celebreu una exposició des del passat 20 de setembre i fins al 13 d'octubre. Tindran temps els oients de visitar l'exposició 10 anys fent de pirata.
Sí, bé, és una exposició una mica doncs, de com vam iniciar aquesta aventura als inicis, no? Potser molts de pobles de la Costa Brava des de ja fa uns anys doncs, han personalitzat una mica més la seva oferta cultural o musical, una mica doncs, fent record del que havien sigut doncs, aquests pobles fa molts i molts d'anys, com pot ser Begur, amb la Fira d'Indians, Castelló d'Empúries, amb la Fira medieval, o com hem fet nosaltres doncs, amb els pirates i corsaris, o l'escala amb la Fira de la Sal, una mica doncs, per rememorar doncs, aquest passat una mica més històric, no? I fer partícips doncs, a molta gent doncs, que no ha conegut com es vivia en aquells moments i el perquè de les coses, no? El perquè doncs, les cases de pagès de la Plana tenen una torre, el perquè doncs, de les Illes Medes va tenir una fortificació militar, si, que era per defensar doncs, de les presències de pirates, etc etc etc.
Bé, doncs, aquesta Fira de Pirates i Corsaris Illes Medes, aquest cap de setmana especialment intens, i si voleu, si aquest cap de setmana no us hi podeu acostar, doncs sabeu que fins al 13 d'octubre podreu visitar aquesta exposició, 10 anys fent de pirates. Estem a les Illes Medes, estem a l'Estartit, per tant, doncs, ja que parlem amb tu, Genís, sempre ens agrada fer, un cop s'ha acabat meteorològicament parlant l'estiu, una mica un balanç de com ha anat la temporada, subaquàticament parlant, en aquestes Bé, Illes Medes. Explica'ns.
Sí, és una temporada que s'ha mogut molt amb el temps, no? Potser sí que la primavera, doncs, a l'abril i al maig va començar força animat, degut a que ben aquesta zona especialment venen molts de clients europeus, especialment francesos, i el mes de maig era un mes doncs, molt propici per al francès, en el qual cada cap de setmana van tenir un pont llarg. El juny doncs, ja vam tenir una miqueta més de gent. El juliol, que ja és quan s'esperava el pit de la temporada, doncs, les previsions no van acabar-se de complir degut a que hi va haver alguna nacionalitat que va fluixejar una mica i també degut a les condicions climatològiques. A l'agost va ser una mica més bon, però també degut al mal temps doncs, va afectar molt les activitats subaquàtiques i d'esnorkeling. I bé, aquesta primera quinzena de setembre el resultat, doncs, te diria que és molt positiu, també tinguent en compte de que hem tingut unes condicions climatològiques molt favorables. Mm-hmm. El balanç de la temporada és correcte, tot i que bé portem uns anys doncs, de davallada de l'activitat comercial, que en cap cas s'ha recuperat, i el mercat català i el mercat espanyol especialment segueixen doncs, amb uns números molt baixos de en quant al nombre de turistes que ens visiten.
És curiós, no?, perquè incidiu molt en el públic estranger. Nosaltres, els catalans, que tenim les Illes Medes, l'Estartit aquí al costat, potser, probablement, el que dius, no?, som els que menys anem a fer submarinisme a les Illes Medes. Jo no sé si això se li pot donar una explicació racional.
Bé, no ho sé, el mercat nacional, doncs, bé, la gent sí que intenta cobrir tota una sèrie de necessitats, també fruit d'aquesta incertesa laboral o social que hi ha, doncs la gent redueix una mica més les seves despeses d'activitats prescindibles, com pot ser la immersió. Potser tothom ha de menjar, tothom ha de dormir, hem de pagar les despeses de les escoles dels nens, les activitats extraescolars, sí que es poden fer vacances, però potser la gent que fa immersió doncs, n'ha fet molt menys, degut a aquesta crisi. És una activitat prescindible, no? És una activitat prescindible.
Mm-hmm. Teniu dades?
I en cap cas el mercat nacional don visibilitat de recuperar-se.
Yeah.
Nosaltres sí que hem participat activament a la Fira de Cornellà i a la Fira de Madrid. Tot i així, semblaria que el mercat català està una mica més bé que el mercat de Madrid, però bé, depèn de la població on sigui, però en tot cas la davallada de l'activitat encara és important. Mm-hmm.
Lamentablement, doncs, també de parlar d'accidents greus que s'han produït a les Illes Medes, practicants de submarinisme, crec que estrangers, no?
Sí, el mercat europeu, o el francès, el que té més dinamisme. Hi ha altres, italià, alemany, holandès. Aquest any semblava que hi havia moltes esperances, però també als càmpings hi ha hagut menys gent de càmping i, òbviament, també menys gent d'activitat de busseig. Però bé, hi ha molts de països competidors, començant per Egipte, i d'altres, doncs, que en qüestió de preus, un cop s'ha superat la dificultat del bitllet d'avió, doncs la resta doncs, són uns preus molt competitius. I bé, hem de veure doncs, com evoluciona això, si som capaços de reinventar-nos, d'oferir altres productes, altres activitats, i veurem.
Hi ha hagut una mica de tot, aquest estiu, Genís, aquí a les Illes Medes, també accidents d'immersió.
Bé, ni més ni menys dels que hi sol haver-hi habitualment, degut doncs, a diferents temes, o pot ser imprudència per part de la gent o problemes de salut dels practicants de l'activitat, però vaja, seria un any doncs, que no n'hi ha hagut ni més ni menys que ni pot haver-hi un any normal. De fet, aquí a les Illes Medes hi ha una afluència important d'escafandristes, però el volum d'accidents és baix.
Uh-huh. El volum és baix, efectivament, però sempre, o em fa l'efecte que sempre succeeixen a les mateixes zones, no? Les mateixes immersions, les coves hi tenen molt a veure, no?
Bé, amb les coves cal ser curós com s'accedeix a les coves. Si no se coneix la immersió, cal portar un fil guia, un carret, per tal de poder entrar amb seguretat i poder sortir. I si no, doncs fer les coves doncs més fàcils, o si no, ja no hi entraré si no es té la preparació tècnica adient.
Uh-huh. Ara, en aquesta època de tardor, també és molt bona... Hi ha uns dies fantàstics per practicar submarinisme a les Illes Medes. Per molts diuen que és la millor època, no?, per practicar submarinisme.
Bé, ja fa uns anys el temps o les condicions climatològiques poder són més bones, diguéssim, del juny a l'octubre.
Sí, sí, sí.
I així també ha provocat que hi hagi més d'escafandristes que comencin més tard la temporada i s'allargui doncs, una mica fins ben entrada la tardor. Això és veritat, degut a aquestes condicions de canvi climàtic.
Bé, doncs, amics, avui volíem posar el primer punt informatiu a les Illes Medes. Repetim, aquest cap de setmana, 26, des d'ahir divendres 26 i fins demà diumenge 28 de setembre, s'està celebrant una nova edició de la Fira de Pirates i Corsaris a les Illes Medes, a l'Estartit, i aquesta exposició, 10 anys fent de pirata. Fins al 13 d'octubre teniu temps de visitar aquesta exposició. Hem volgut també fer aquest balanç a nivell subaquàtic amb el Genís Dalmau, que és el seu regidor de turisme. Genís, gràcies, que sigui tot un èxit, aquesta fira, aquest cap de setmana.
Molt bé, encara hi sou a temps d'acabar de gaudir-ne aquesta tarda dissabte o si no demà diumenge.
Sí, senyor, una abraçada, gràcies, Genís.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies i molt bon dia. Fem una petita pausa, de seguida arriba el temps, previsió meteorològica, i avui també volem parlar d'actualitat, perquè l'actualitat en uns dies, a mitjans d'aquest proper mes d'octubre, situa a les Illes Canàries, amb una nova edició de l'Open Photosup a la Illa del Hierro. Avui en parlarem amb la seva regidora, amb la seva consellera de Turisme, la consellera de Turisme del Cabildo del Hierro. Serà al llarg d'aquesta edició de Tota Costa. No marxeu, arriba el temps.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa que nos une una pasión común.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 25 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. Preus especials per grups. A Barcelona, al carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51, amb 4 pàrquings molt propers. I a Lleida, camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. La situació meteorològica avui ens porta canvis. Aquest matí en clarianes, amb sol. Aprofitem-ho perquè de cara a la tarda el cel està parat i a última hora del vespre ja estarà un el cel ben cobert a tot Catalunya. I de cara a diumenge, de cara a demà, tindrem pluges a tot Catalunya, que localment poden ser intenses a les comarques del litoral i també del prelitoral, amb temperatures que demà baixaran una mica les màximes, però en canvi pujaran bastant les mínimes. No serà una nit tan fresca o freda com les anteriors. Pel que fa a la situació marítima, parlem bàsicament de vents de gregal al llarg de tota la costa catalana, amb una mica de sud-est cap a la costa brava i davant cap a la costa daurada. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, es troba situada al voltant dels 22 en la costa brava i al voltant dels 24, tant a la costa central com a la costa daurada. La previsió del temps per la setmana que ve ens indica inestabilitat i segurament continuació de les precipitacions.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Soc l'Eduard Atmetlla, el d'oient de tota costa. Per mi és un plaer poder parlar de submarinisme amb qualsevol persona i en tot arreu. Però fer-ho a través de les ondes d'aquesta magnífica emissora de ràdio és una gran satisfacció per mi.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972-32-69-58. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Pues seguimos a toda costa, tal y como os decíamos al inicio de nuestro espacio, nuestro sumario, y también tenemos una cita ineludible en la Isla del Hierro, el 18º Open Photosub de la Isla del Hierro, que dará comienzo el próximo 11 hasta el 19 de octubre. Bueno, hoy sábado queremos hablar de cómo se está preparando este Open Photosub. Ya están en los últimos detalles, por tanto. Saludamos esta mañana de sábado a la consejera de Turismo del Cabildo del Hierro, Verónica Montero. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Pues muy bien, muy buenos días.
Bueno, bienvenida y gracias por atendernos. Estáis ya preparando los últimos flecos, ¿no? Ya, imagino.
Sí, bueno, la verdad que a todos nuestros amigos oyentes y aficionados al buceo, pues decirles que las plazas las tenemos casi copadas, pero queda algún cupo. Así que si alguno se quiere apuntar ahora a último momento, todavía están a tiempo.
Bueno,
openphotosub.es.
Openphotosub.es, efectivamente. ¿Hay que tener mucho nivel o no para participar en esta convocatoria, que yo diría que es una de las convocatorias más importantes a nivel nacional e internacional también?
Sí, lo es. La verdad que hay muchísimo nivel, pero precisamente como esto es un aspecto que muchas veces echaba atrás a algunas aspirantes, hemos cambiado la modalidad para esta edición, con lo cual está abierto a todo el mundo. De hecho, en esta ocasión es por equipos, van a haber 4 equipos con 4 másters, con lo cual todo aquel que quiera que sea un poco más novato en el tema de la fotografía submarina tiene la oportunidad, pues, de aprender de 4 de los mejores en esta modalidad de fotografía submarina. Pues está Arturo Tellez, David Barrio, Ruy Berrio y Marc Jiménez. Vamos, estos másteres tienen un palmarés de tantos premios nacionales como internacionales de gran reconocimiento. Uh-huh. Y van a ser los capitanes o los másteres que van a enseñar a todo su equipo, Y la novedad este año también es que el equipo que gana se lo lleva todo, con lo cual tiene que ser realmente un trabajo bien hecho entre todos los miembros del equipo, y se preocuparán por enseñar a aquellos que no saben tanto para que puedan ganar.
Uh-huh. Bueno, dicen que después de la tormenta viene la calma, Verónica. Digo esto porque la Isla del Hierro, hombre, pues años atrás, con el tema de la erupción del volcán, lo pasó mal a nivel turístico. El parón fue definitivo también en el sector del buceo. De hecho, esa zona de la Restinga se vio afectada por esa erupción del volcán. Bueno, todas las aguas ya se han calmado, en fin, todo está en su sitio, el turismo ha vuelto, los buceadores han vuelto, y la Isla del Hierro, en definitiva, está de enhorabuena, ¿no? Porque no paráis. Precisamente hoy sábado, en estos momentos, imagino que ya está a punto de iniciar, dicen la travesía a nado más larga de las Islas Canarias. Aprovecho que estamos hablando contigo, Verónica, para que nos des algunos datos, ¿no? La travesía del Mar de las Calmas.
Sí, nadando sobre volcanes, le hemos bautizado esta travesía a nado. De hecho, sí, es una de las más largas de Canarias. Muy interesante y además muy cotizada. En apenas 2 horas se acabaron las plazas para las mayores distancias. Es una carrera ambiciosa donde, bueno, una competición, porque y que tiene un atractivo interesantísimo el hecho de poder nadar sobre una reserva marina, sobre las aguas donde hubo una erupción hace apenas 2 años. Y esto yo creo que tiene muchísimo atractivo. De hecho, todo este tipo de eventos que realizamos en las aguas del Hierro, pues son parte, no sé si estás enterado, que somos geoparque.
Sí.
Hace, vamos, 3 días en Canadá nos han entregado ese galardón como el primer geoparque de Canarias.
A eso iba también, ¿no? Sí. Porque acabas de regresar de Canadá.
Sí. Anteayer apenas, bueno, no, ayer acabo de aterrizar en la isla, un montón de horas de vuelo para llegar. Y la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos con este logro y que lo compartimos tanto con todos estos nadadores que vienen, que empiezan hoy en esta travesía, como todos nuestros competidores que van a venir al Open Photo Sub, pues también que sepan que están en territorio, en unas aguas que son parte de ese geoparque que tanto se han valorado. Quería poner eso de relevancia, que en las aguas, o sea, lo que es el fondo submarino entra dentro del geoparque, y han sido uno de los puntos de inflexión para llegar a este punto. Uh-huh. O sea, que lo digo porque entiendo que todos estos competidores, buceadores, valoran lo que tenemos en nuestras aguas, para que sepan que a nivel mundial, a nivel de UNESCO, también se valoran y ahora tienen un reconocimiento oficial para todos nosotros y para todos los que nos visitan.
Ese reconocimiento oficial que ha ido a buscar con su representación, Verónica Montero, con la que estamos hablando, es la consejera de Turismo del Cabildo del Hierro, estos días en Canadá. Bueno, esa isla, Reserva Mundial de la Biosfera, en la que se va a celebrar la 18ª edición del Open Photo Sub de la Isla del Hierro. Vamos a destacar, quizá, Verónica, alguna de las novedades más representativas de esta edición, decíamos, de ese Open que, bueno, cada vez tiene más peso internacional.
Sí, de hecho, el propósito de haberlo abierto a hacerlo por equipos es porque sabemos de primera mano que mucha gente aficionada a la fotografía submarina, pues se sentían intimidados el competir con buceadores o con profesionales en esta materia de tan alto prestigio.
Hombre, no me extraña,
vamos,
no me extraña.
Yo no me hubiese apuntado, lo digo de verdad.
Exacto.
Pero en esta ocasión, además de ganar con ellos, eres parte de su equipo y vas a aprender con ellos. Yo creo que es una novedad a resaltar, es una oportunidad invalorable, porque vas a aprender de los mejores. Y no solamente te vas a quedar con el premio, sino que además te vas a ir con muchísimos conocimientos, vas a obtener la oportunidad de realizar esas inmersiones en ese ámbito, en ese ambiente que se genera cuando es el Open Photo Sub en la Restinga, que es único. Inclusive en una entrevista me preguntaban que qué diferencia había con otros photosubs que surgieron después de que este ya tiene 18 años. Y es sencillo, la diferencia es que este se celebra en el Hierro.
Uh-huh. Que no es poca diferencia.
Las aguas,
exacto.
Que la diferencia, vamos, está en la cristalinidad de las aguas a semejantes profundidades, la tranquilidad del Mar de las Calmas, que permite realizar inmersiones casi durante todo el año. Esa es la diferencia.
Un Open que ya ha alcanzado su mayoría de edad, un Open pues que se va a celebrar, repetimos, desde el próximo 11 hasta el 19 de octubre en esta isla del Hierro. Sin lugar a dudas, una isla muy conocida en el sector del buceo, que ha tenido sus altibajos referentes a esas erupciones volcánicas, pero bueno, repetimos y reiteramos, ¿no? Lo digo porque los medios de comunicación somos muy asiduos a que cuando ocurre algo malo enseguida hablamos de ello, y cuando se restablece la normalidad lo dejamos aparcado y no decimos, oigan, ya pueden ir a bucear ahí, ¿no? Bueno, nosotros hemos procurado desmarcarnos de esa línea editorial generalizada en el sector del periodismo. Las cosas se han vuelto a su lugar. Incluso nos han dicho expertos en buceo que, por ejemplo, en esa zona de la Restinga se ve más vida ahora mismo que antes de las erupciones volcánicas.
Sí. De hecho, yo considero que es una oportunidad histórica el poder bucear en aguas poseruptivas tan recientes. O sea, no todo el mundo va a bucear en un lugar tan accesible como es nuestro caso, y que, vamos, hace 3 años había una erupción y resulta que, además de que ya hay más vida, tenemos comprobado, hay vídeos y todo eso, de unas campañas científicas que se están realizando en las que ya se ve vida justo en el punto eruptivo, con lo cual eso quiere decir que la velocidad de recuperación que tiene la naturaleza, así como es de caprichosa, es de recuperarse al 100% en cuestión de nada de tiempo. Uh-huh. Y lo que ha dejado pues ha sido más riqueza submarina y más riqueza para la isla en general, porque bueno, nosotros en su momento, como bien dices, pasamos por una situación muy engorrosa, por cómo se trató la noticia en algunos medios de comunicación, y nosotros agradecemos que su línea editorial sea diferente y pongamos de relevancia que eso ya, vamos, ya es historia, ya lo hemos pasado. Y ahora estamos disfrutando de haberlo vivido.
El turismo, en cualquier caso, subacuático, se ha restablecido con normalidad, Verónica. Quiero decir que no sé si hay más tarea por hacer a llegar a todos los buceadores de todo nuestro país y decirles, bueno, pues que la Isla del Hierro sigue siendo lo que era, ¿no?
Sí, yo creo que inclusive más de lo que era, yo creo que ahora es más. Ahora es más, por lo que te estoy comentando. Los expertos en esto, los buceadores, conocedores de nuestros fondos, tienen muy buenos comentarios. Yo me remito a sus experiencias, a sus vídeos, a sus fotografías, y la verdad que es que hemos tenido unos visitantes alucinantes en estos últimos tiempos, recién después de la erupción, inclusive una manada de orcas estuvo por nuestras costas, que eso no es lo habitual. Eso quiere decir que hay una explosión de fauna y flora submarina alucinante, porque estos bichos vienen detrás de donde hay que comer, ¿no?
Sí, efectivamente. Efectivamente. Ya para acabar, no podemos obviar lo que es la realidad, Verónica, aprovechando que estamos hablando contigo. La semana pasada hablábamos de una expedición que Oceana, a través de sus buques, estaba realizando en aguas de las Islas Canarias y muy en particular en aguas de la Isla del Hierro, ¿no? Hablábamos la semana pasada en este mismo espacio de radio qué es lo que iban a hacer, cuáles eran los objetivos de esta expedición, y salía en la conversación las prospecciones petrolíferas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo está el asunto?
Bueno, yo creo que en esta materia hay muchas vertientes y muchas opiniones diferentes. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Es un tema complicado. Posicionarse también, en mi opinión personal, es bastante complicado, porque hay muchos sitios donde hay explotación petrolera y no ha habido ningún tipo de desgracia. Y por otro lado, hay otros sitios donde sí los ha habido. O sea que siempre se corre en riesgo. Y yo creo que es una cuestión de analizarlo muy bien, de medir muy bien los pros y los contras, y ser realistas y tratar de dejar la polémica política que genera todo este tipo de cuestiones ya a nada de las elecciones regionales y, uh-huh, es un tema complicado, es un tema muy difícil de diluir, sí, sí, sí. De discernir. Uh-huh. Por eso mismo, porque muchos factores que no son en sí las prospecciones que se están hablando, que se están discutiendo, que han generado mucho debate. Yo lo que creo que es que hay que informar muy bien a la población de cuál es la situación para que la gente pueda realmente posicionarse en una de un lado u otro, pero con conocimiento, no por tendencias o no por lo que se quiera manipular a la población.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso veremos qué es lo que ocurre, estaremos muy atentos a esas prospecciones. En cualquier caso, la realidad, la actualidad, es que nada, en nada, el 11 al 19 de octubre se inicia una edición muy especial. La mayoría de edad, 18 años ya, celebrándose Open Photosub en aguas de la Isla del Hierro. Bueno, sin duda una muy buena ocasión para acercarse, disfrutar de esa competición, participando o viéndola. Y en cualquier caso, Verónica, siempre es bueno y siempre es buen momento para acercarse a la Isla del Hierro y echarse unas inmersiones, ¿no?
Sí, invitar a la gente que lo pruebe. Hay mucha gente que todavía no ha hecho una inmersión. Que vengan y que se bauticen, que es impresionante. Yo tuve la oportunidad de hacerlo. No soy buceadora habitual, lamentablemente no he tenido tiempo de hacer mi curso como tiene que ser, pero es una experiencia increíble.
Sin duda
increíble,
que sí.
Increíble, no se olvida en la vida, vamos.
Y más si se hace en el Hierro.
Animo.
Y más si se hace en el
sí,
Hierro.
Especialmente aquí en el Hierro.
Exacto. Verónica Montero, ha sido un placer. Gracias y que sea una edición con muchísimo éxito, como lo es siempre. Gracias, muy buenos días.
Pues muchas gracias a ti y nos vemos por aquí.
Gracias. Consejera de Turismo del Cabildo del Hierro, hablando de ese Open Photosub. Bueno, una pausa. Damos un paso y un salto importante, ¿eh? De la Isla del Hierro nos vamos hasta la isla de Menorca. Canarias, Baleares. Hoy os queremos hablar también de un proyecto interesante. Veremos a ver qué es lo que da de sí ese proyecto, pero pinta bien. Proyecto Malakoff. Enseguida hablamos de él.
¿Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Arroces, pescado y todos los secretos de la cocina mediterránea con el mar de fondo en Don Eduardo, el restaurante marisquería de Playa Daro en primera línea de mar que despertará tus sentidos. En el Paseo Marítimo 68. Don Eduardo, del mar a tus cinco sentidos.
¿Se imagina visitar en el cementerio a sus seres queridos y encontrarlo siempre todo en perfecto estado, sin tener que limpiar ni arreglar nada? Estelnet le ofrece este servicio y otros para que sus visitas sean como usted desea. Somos especialistas en la conservación y limpieza de tumbas, panteones y nichos, porque a veces la distancia o la falta de tiempo nos dificultan el mantenimiento de estos espacios tan importantes para la familia. Además, también tenemos servicio de transporte para personas mayores. Infórmese en estelnet.es y en el 93-179-7639. Estelnet, porque recordarles es quererles.
En un vaixell doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres dels que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34... i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón, y hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Vaig mirar sort cada mes enmig de sa gent, un senyal per posar-me content.
Continuem endavant en aquesta edició de Tota Costa. Ja sabeu que aquí parlem totes les setmanes de 10 a 11 del matí del que ens agrada, el que ens apassiona, que és fer submarinisme al llarg de tot l'any. Visitem diferents zones. Evidentment, les Balears és un lloc especial, molt especial per nosaltres. I molt en particular una illa, la illa de Menorca, que per cert està d'enhorabona, eh? Dues persones vinculades també professionalment en aquest sector del submarinisme, l'Enric Adrián i el Miquel Anglada, estan treballant per fer de Menorca, evidentment, una capital. Podríem dir transformar la illa de Menorca a la capital del submarinisme a Espanya. Mitjançant la idea de crear el projecte Malakoff. Sabeu que el Malakoff és un dels pecis més populars enfonsats a les aigües de Menorca. Bé, doncs avui en volem parlar. Volem saber què hi ha darrere d'aquest inici de projecte, i ho fem saludant aquest matí de dissabte amb un dels seus promotors, l'Enric Adrián. Enric, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Enric. Bé, de moment la cosa s'està gestant, no?
Sí. Estem molt a l'inici. Encara només estem com quadrant les idees i perfilant ben bé el que volem fer. Mm-hmm. I bueno, tenim diverses reunions en diferents grups, tant ecologistes com pescadors, com polítics, i bueno, encara estem com definint una mica el que serà.
Sí. Un dels objectius que perseguiu amb aquest projecte Malakoff, ara l'analitzarem i veurem doncs, totes aquestes vertents que voleu tocar, les tecles que voleu tocar, però podríem dir-ho que un dels objectius és desestacionalitzar l'època de submarinisme, molt centrada, evidentment, doncs, a l'estiu, no?
Sí, és una de les coses que creiem que permetrà com poder impulsar aquest projecte. Aquest projecte bàsicament consta de tres parts que per nosaltres són igual d'importants unes que les altres, que és l'ecològica, sí, la cultural i l'econòmica. I el tema del turisme i de desestacionalització és el que potser és l'única que pot tirar les altres dues, perquè tant la cultural com l'ecològica són les que menys inversió reben, perquè és el que menys ho centreu, evidentment.
Sí, sí. Bé, el projecte Malakoff, que aquest vaixell, aquest peci, dona nom a aquest projecte. Per què heu escollit el Malakoff, per exemple, per no el Francisquita o altres pecis, no?, que hi ha a les costes menorquines?
Sí, clar, bueno, perquè per diversos motius. Primer, perquè va... Tot i que és una cosa que hem anat pensant de fa ja diversos anys, o que teníem una mica la idea al cap, ha sortit tot a partir de Miquel, el meu company, que va durant la investigació d'escriure el llibre de Malakoff, que és un poc el perquè d'aquest naufragi del 1929. Bueno, això va ser com el que va desencadenar tot aquest projecte. I també perquè Malakoff és com
l'exemple clar del tipus de reserva que volem. És el millor pecio bussejable a Menorca que hi ha, a nivell de vida, a nivell de profunditat, a nivell d'accessibilitat. És l'exemple a seguir, diguéssim, sí. O cap allà on voldríem anar.
Hi van haver, va ser un naufragi real, no? Hi van haver morts, inclús.
Sí, clar.
Molts en el 29, l'any 1929, doncs es va produir aquest naufragi. Ara mateix, en quin estat està el Malakoff?
Bueno, està bastant deteriorat. Té una eslora bastant gran, de uns 107 metres, però té poca forma de vaixell, diguéssim, perquè el que va passar és que en aquella època els metalls eren més cars aconseguir-los de fora que extraient-los del mateix mar, i el que van optar va ser per anar desfent el vaixell de mica en mica i explosionant-lo, i per això està bastant deteriorat, per això, perquè va haver moltes explosions. Fins que una d'aquestes explosions, un dels bussejadors professionals que treballava en aquella època, imagina't, això era bastant, era uns anys després del seu enfonsament, bueno, durant una d'aquestes explosions, un dels bussejadors va morir, i és quan es van aturar els treballs de desguace, diguéssim. Mm-hmm. Però, bueno, l'estat és dolent, no, és no té una forma de vaixell maca, però sí que té una forma molt bona com perquè es creï vida darrere seu.
Mm-hmm. Projecte Malakoff, ara mateix és un projecte, però a poc a poc s'iran produint reunions, lligams, vínculs. Exacte. I tant de bo es pugui produir, no? Aquest projecte i es pugui materialitzar. Un projecte que té aquestes tres vertents que ens està explicant l'Enric: l'ecològica, l'econòmica i la cultural, no? Aquesta ecològica també és molt, molt important. En aquest sentit, hem de dir que el Malakoff, tot i que té un seriós deteriorament, evidentment ara mateix és un escull artificial excepcional, no? Per les espècies marines.
Exacte. Pel tema de la vida marina i de la biomassa, fa una feina igual o millor que si estigués tot d'una peça, perquè sí. El fet que estigui derruït fa que l'humà pugui accedir-hi menys, hi ha menys forats, però sí que hi ha suficients espais com perquè petits peixos i petites plantes s'hi puguin adherir.
Home, hem de dir que visitar, fer aquesta immersió del Malakoff, les persones que ho facin han de tenir un cert nivell de submarinisme. És un peci que està en una certa profunditat, estem parlant ja de profunditat d'una certa importància, per tant ha de ser un submarinisme amb experiència, però no és perillós, no és un peci especialment perillós.
No, perquè aquest motiu que et deia, que va rebre diverses explosions, no té cap habitacle o cap cavitat on un bussejador pugui accedir-hi dintre. Està tot dur, és com si diguéssim un esquelet d'un vaixell, o una part sí que es pot veure més la proa del vaixell, sí. Però bàsicament és com un esquelet. Mm-hmm. Així que no té cap perill, és una immersió molt, molt fàcil i molt còmode de fer, que es fa al redador, al voltant, hi ha com, es veuen com les costelles del vaixell, i és una immersió molt fàcil i molt, molt, molt completa, perquè són 100 metres d'eslora, i bueno, si la fas amb la calma i mirant de mica en mica, doncs, bueno, 100 metres d'anar i tornar dona molt de sí.
Mm-hmm, i tant. L'econòmica, aquest factor més econòmic, evidentment està molt centrat en portar gent a les costes menorquines perquè practiquin submarinisme, però un submarinisme que voleu adreçar molt específicament en el submarinisme amb pecis o extensible amb altres zones també?
Bueno, les dues coses que creiem que pot oferir a Menorca diferenciant altres llocs són els seus vaixells i les seves coves. Són les dues particularitats de l'illa, que està plena de coves on es pot entrar i sortir dins a altres cavitats amb aire i tal, com és molt ric, amb això està molt foradada l'illa. I l'altre, això, que ara mateix bussejables, doncs hi ha uns 6, 7 vaixells a diferents profunditats, bueno, vaixells o pecios o mm-hmm. estructures, diguéssim.
Sí, sí.
I això són les dues coses que creiem que podem oferir. I aquest projecte el que vol és, com ja que tenim aquests vaixells, doncs protegir-los i fer que estiguin plens de vida, perquè ara mateix el que falla és això. i cada vegada va menys això, la quantitat de vida que hi ha al redor seu, pel mal que fan, bueno, tot el que són els pescadors professionals i recreatius.
Clar, com voleu fer aquesta protecció al voltant d'aquests pecis? Creant unes microreserves?
Bueno, és una cosa que ara mateix estem gestionant, perquè nosaltres no som del sector, no tenim uns estudis darrere ecològics, tenim simplement l'experiència com a bussejadors de bussejar molts anys a Menorca i molts anys per tot el món, diguéssim. Tenim l'experiència nostra, però no, ara mateix estem en el punt de consultar amb Oceana, consultar amb el GOP, que és com un grup ecològic de les Balears, que ells ens aconsellin i si arribés al punt de que això es tirem endavant, després, evidentment, ja, clar, hauríem de fer uns estudis amb gent que sap realment del tema.
Uh-huh. Hem trucat al...
Però, bueno, la idea és que... Perdona,
nosaltres, com a mitjà de comunicació, hem trucat al Consell Insular, no? I no en tenen masses notícies, no saben exactament... Saben alguna cosa, han sentit campanes, que es diu vulgarment, però no saben exactament què és el que es pretén amb aquest projecte Malakoff. En qualsevol cas, jo no sé si vosaltres, Enric, us heu adreçat a les autoritats, a l'administració, i si ho heu fet, quines sensacions heu tingut?
Sí, de moment hem tingut una reunió amb els consellers d'Agricultura i Pesca, i bueno, la rebuda és sempre molt bona, amb molt bones paraules, molt bones cares i molt d'entusiasme, i els fets són gairebé el contrari, com sempre. I bueno, aquesta reunió sabia que més o menys seria així i la van deixar allà. I ara properament tenim una reunió amb la consellera de Turisme, que és on tenim més confiança, diguéssim. El que passa amb aquest tipus de projectes és que, és això que comentava abans, que pel tema ecològic i cultural ningú es mou, ningú arrisca. Uh-huh. L'única opció que veiem és el tema turístic, que com que, bueno, el turisme gira diners, pues és l'única opció que veiem que realment el conseller de turno es pugui arriscar o tingui ganes de moure's una mica, perquè això tiri endavant.
Dos joves amants del submarinisme, dos persones doncs, amb una certa experiència subaquàtica que volen tirar endavant aquest projecte Malakoff. Ara mateix s'està gestant, però tant de bo doncs, aquest projecte no quedi com projecte, sinó que d'aquí un temps puguem parlar com una realitat. Tant de bo. Enric Adrián, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
Vinga, adéu.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Arroces, pescado y todos los secretos de la cocina mediterránea con el mar de fondo en Don Eduardo, el restaurante marisquería de Playa Daro en primera línea de mar que despertará tus sentidos. En el Paseo Marítimo 68. Don Eduardo, del mar a tus cinco sentidos.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
Quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa. Gràcies a tots per la vostra atenció, per la vostra companyia. I si així voleu, us esperem en uns instants obrint una nova entrega de Trotamundos en aquesta mateixa sintonia de Ràdio Estel. Tornem de seguida. Fins ara mateix.
De debò que jo t'estimo i sé que tu a mi també, però això ja no és comestible, això ja són els versers. Mantenim la compostura, recosint els descosits, delineant les noves guies per no ser uns desagraïts, per poder seguir veient-nos, que això nostre ha estat molt bé.
i no perdre l'esperança de ser amics del Cirelli.